6 minuts de les 10 del matí i avui és el Dia Internacional dels Museus. Per això avui parlem sobre aquesta qüestió. Concretament en parlem amb totes les emissores, amb Ràdio Sant Sadurní, amb Canal 20 Olèrdola i també amb Domenys Ràdio. De fet, la que conduirà el debat en aquests moments és la Lourdes Meroño, de Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Laia. Doncs sí, fem un recordatori, com bé deies, parlem d'aquest Dia Internacional dels Museus, que coincideix amb el dia d'avui, i per aquells que us hagueu enganxat ara al Penedès en xarxa, doncs recordem els nostres convidats d'avui. És el Joan Capellades, cap de turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Molt bon dia, Joan.
Bon dia.
Tenim a la Núria Molis, d'arqueòloga i responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
I l'Àngel Santacana, tècnica de cultura del Vendrell i coordinadora dels Museus del Vendrell. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, un cop presentats, us explico una mica com anirà aquesta tertúlia, aquest tema de la setmana. I la idea és que jo us aniré fent preguntes i que vosaltres aneu responent. Jo, com que cadascú esteu en uns estudis diferents, la idea és que us vagi donant pas. Però, si voleu, aneu parlant entre vosaltres, jo encantadíssima i segur que els nostres oients també estaran contentíssims de tenir tres convidats que són pilars ara mateix de la cultura. Així que vaig amb la primera pregunta i a partir d'aquí, doncs, segons com flueixi. Després d'un 2020 on la pandèmia va propiciar perdre visitants, esteu esperançats en recuperar-los durant els propers mesos, Joan?
Sí. també vull dir una altra cosa, que vull saludar la Núria i l'Àngels, que no ens hem dit res, perquè no ens veiem, però sí que ens sentim. Bon dia, Núria, i bon dia, Àngels.
Igualment. No ens hem bon dit dia, res. Joan i Àngels.
I felicitats bon avui dia, bon dia. Pel nostre dia. Sí, no, també em ve al cap recordar una cosa, que durant el 2020, durant aquest dichós any, alguns dels equipaments que hem estat oberts hem sigut els museus, centres d'interpretació, que de vegades pensaves, però si no ens pot bellugar ningú i què fem nosaltres oberts, però bé, almenys a nivell públic ha sigut vocació d'estar oberts, de servei, per si algú necessitava atenció, per si algú volia ser atès. Ha sigut una mica un anar pel desert, perquè realment sentíem només el soroll de les tranyines, però hem estat oberts. I ha sigut, evidentment, qui digui que no a nivell de visitants, perquè és una obvietat, no? Que no cal que ens hi recreem, perquè si no ens hem pogut bellugar, no hi ha hagut visitants. Ara estem immersos, clar, en el nostre cas ens coincideix, justament ara que comencem a arrencar una altra vegada, amb que tanquem, no tanquem per voluntat pròpia aquesta època concreta de l'any, sinó que ens ve per tema de concursos públics i d'adjudicacions, però esperançats a que, quan tornem a obrir el setembre, doncs la situació sanitària estigui molt més bé i estic convençut de que sí, estic convençut de que a més som gent i equips de gent que sempre estem pensant com hem de fer-ho per ser atractius i per atraure visitants al nostre centre i al nostre territori i jo crec que sí, que serem capaços, a més, tal com deia, no sé, no recordo bé si m'equivoco, jo crec que era l'Àngels, la gent estem necessitats i tenim ganes de cultura, d'activitats, de passar-ho bé, que a més necessitem passar-ho bé, i nosaltres ajudem també, a part de formar, informar i divulgar, ajudem a la gent a passar-ho bé.
Doncs sí, la veritat és que sí. I Núria?
Sí, en la mateixa línia que deia el Joan, no? Nosaltres també hem mantingut obert el pavelló, però bé, hem anat recuperant des del moment que es van obrir les fronteres municipals, diguem, i ara ja les comarcals i tot, doncs la veritat és que han tingut una molt, molt bona acollida per Setmana Santa. Va ser una explosió de gent com mai. Hem recuperat també les activitats i, per tant, mica en mica intentem doncs, anar arribant, no només arribar on estàvem abans, sinó que el nostre repte, com és sempre, doncs, és arribar a molta més població que això, que pugui gaudir del seu patrimoni. En aquest cas, penso que els jaciments arqueològics hem tingut un punt més a favor, que seria doncs, poder estar, que estem en espais naturals, oberts, i que ha costat potser una miqueta menys que en els museus, ho dic per l'experiència també del Museu d'Arqueologia, que formem museus i jaciments arqueològics, i el fet de poder sortir i gaudir de l'espai natural, de la història, doncs ens ha afavorit una mica. En aquests moments penso que ja he vist l'èxit que ha tingut amb totes les restriccions que encara hi havien, però a la nit dels museus, sobretot, a la tarda dels museus, més pròpiament, doncs ens anima a tirar endavant, i que és el que volem fer. No és només la cultura, els museus, els que hem patit, ha patit la majoria de la societat, ha patit molt, i per tant hem de sortir del pou, i nosaltres oferim doncs una vàlvula d'escapament, de gaudi, i de per poder doncs això, no, doncs sortir una mica d'aquest pou que, bueno, els que som historiadors, doncs, al llarg de la història n'hi han hagut moltíssims, i aquest ha sigut a nosaltres ens sembla molt fort, però veritablement les pandèmies han sigut molt, molt bèsties, deixeu-m'ho dir així, doncs, al llarg de tota la història, i han delmat moltíssim la població i l'economia, i nosaltres ens n'hem sortit prou bé vist des d'aquesta perspectiva històrica. Així que, bé, contents de celebrar de nou la nit dels museus, el dia dels museus, i anar mirant endavant.
Totalment, Núria. A més, una mica el que parlava abans amb l'Àngels, no? La història es repeteix constantment.
Sí, sí.
No? El que dèiem, és a dir, igual que ens donaven missatges, ens segueixen donant missatges als personatges il·lustres, la història, malgrat no estàvem acostumats a una pandèmia, ho hem viscut d'una manera potser diferent a com es va viure, doncs, tu que ets historiadora ho sabràs millor, jo és que en història estava molt peix en el seu moment. Però l'última pandèmia, doncs, suposo que degut a la manca de tecnologia, tot això es va viure diferent, però que a la fi, al cap, la història sempre es repeteix. És una llàstima, eh? A veure, hi ha coses que es poden aprendre i altres que no. És a dir, quan et venen, et venen. Àngels.
Jo amb això també estic d'acord amb la Núria. I mira, precisament aquests dies m'estava revisant els dietaris de les bibliotecàries, perquè ja la meva oficina la tinc a l'antiga biblioteca del Vendrell, que és centenària. I posava, ella escrivia durant el temps de la guerra, de dir la biblioteca de tenir, quan la gent entri aquí, és com si no hagués passat res, com si a fora no passés res, no? O sigui, hem de donar aquesta tranquil·litat i normalitat, normalitzar, que trobi la gent aquest acompanyament intern, i que aquí, doncs, jo crec que és el que estem fent als museus, no? Que és el que deia el Joan. Hem obert durant vam ser els primers en obrir, i el que hem intentat és aquesta normalitat. Quan entres al museu, tot i que no podem entrar en grups, tot i que tenim les neteges, bueno, que ja tot brilla, doncs aquesta normalitat, aquesta tensió, la continues tenint, la normalitat de poder-te passejar per un lloc interior, i he vist que el que diu la Núria, es repeteixen, no? I hem de trobar en el passat què vam fer per poder-ho també aplicar una miqueta en el futur, en el que estem fent, que és el dia a dia, el nostre dia a dia, i aquesta intentar normalitzar les situacions, que la gent se senti tranquil·la. T'he de dir també que des del Vendrell aquesta pandèmia ens ha fet pensar més, ens ha obligat, per exemple, a oferir a les escoles activitats a l'exterior, perquè els nostres museus, recordem que són cases, i les cases són cases d'un poble, doncs n'hi ha que són més petites, n'hi ha que són més grans, tenen jardí, però les petitones, com és el cas de la Casa Nadiua i el Museu Àngel Guimerà, hem necessitat sortir al carrer. Per tant, tot allò que podem explicar dels nostres personatges, utilitzem el carrer, utilitzem l'aire lliure, i les escoles, per exemple, s'han sentit supersegures. Hem tingut molta demanda escolar.
No sé si vosaltres esteu d'acord, o us ha passat també una mica el que explica l'Àngels. Núria, Joan?
Sí, en el cas d'Olèrdola hem continuat, doncs, això ho tenim més bé, com us explicava abans, doncs les nostres activitats normalment es fan sempre a l'aire lliure, el petit centre d'interpretació és el punt de trobada, no tindria sentit que nosaltres, doncs, sent un jaciment obert, doncs féssim activitats tancats, que per això ja hi ha l'aula i hi ha els espais del museu, i en això, doncs, sí que hem continuat una mica en la nostra línia, que no ens ha obligat, doncs, a fer aquest esforç que han fet molts altres museus, que és de tenir que sortir al carrer, no?, per donar resposta, doncs, sobretot al món escolar, cosa que, evidentment, no es podia aturar, no? I me n'alegro molt, doncs, que, per exemple, al Vendrell, doncs, els hi hagi anat també amb aquestes activitats. A Barcelona, doncs, també les escoles estan tornant al Museu d'Arqueologia i també, doncs, és un gaudi. I és això, mica en mica, doncs, anar retornant aquesta... inventar-nos contínuament, que això d'això es tracta, i a poc tornar, bueno, una normalitat o una adaptació als nous temps.
Joan?
Sí, Núria, com dius ara, això de reinventar-nos, no? Com és avui el Dia Internacional dels Museus, l'eslògan, no? Que és això, no? Reinventar-nos, reobrir, re. Sí, ara ens sembla... Jo no sóc historiador, com elles, però sí, a nosaltres ens sembla que ara el món, evidentment, és el nostre present, però en el marc de la història això serà un passet. Per desgràcia, doncs, hi ha gent, molta gent que ho haurà passat malament o que ha tingut problemes grossos, però en el marc del present i de la història això serà un petit capítol. A nosaltres, el que hem estat dient tota l'estona, hem estat oberts, ho hem viscut, ho hem patit la davallada, i ara tornem a renéixer, tornem a rebre visitants, tornem a rebre reserves, i tornarem a una normalitat. Evidentment, com deia l'Àngels, repensant activitats, doncs si abans feies un taller a l'espai interior, si tens espai exterior, fer-lo a l'espai exterior, però d'aquí uns mesos estic convençut de que tornarem a la normalitat prepandèmica, i amb tot el que haguem après que ens ajudi a millorar el nostre servei als nostres visitants i clients.
Sí, de fet, s'ha reformulat espais. També heu vist que era necessari apostar per les noves tecnologies, per la digitalització dels museus, de fer més audioguies que no pas... doncs, visites guiades. Joan, continua amb tu i després torno. Vaig fent la roda.
Clar, nosaltres encara estem en la sotregada, eh? Vull dir que no n'hem sortit, i el número de visitants continua siguent, almenys en el nostre cas, baix, es va animant ara. Però nosaltres, amb el nostre espai, com hem treballat fins ara, hem cregut que era molt important l'acompanyament humà. Creiem que en una visita, si hi ha l'acompanyament humà, d'algú que sàpiga també fins on ha d'intervenir, és un valor afegit al visitant. Bé, això ja també cada espai, cada realitat ho pot organitzar a la seva manera, no? Nosaltres, per exemple, una experiència molt concreta, el que passa que també he vingut aquest any a l'oficina de turisme, que com he dit és la recepció del centre de visitants, i hem instal·lat aquest any també amb acord amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès una eina interactiva, una pantalla per organitzar rutes, per organitzar visites. Què estem veient? Bé, per desgràcia el volum de visitants és baix, és a dir que tenim una estadística molt baixa, però la gent sí que ho utilitzem, però també ens agrada la consulta a l'informador o a l'informadora turística que ens assessori, que ens ajudi. Aquest factor humà, jo almenys personalment li dono molt, molt, molt de valor, i em costa molt d'apostar per passar al 100% a la tecnologia pel que fa a l'atenció i a l'acompanyament a les visites.
Núria?
Bé, l'Àngels ho ha comentat just al principi, no? La primera intervenció, el Joan també. Jo penso que són dues línies que en paral·lel, i que no, una no s'ha de menjar l'altra. Nosaltres hem apostat amb la represa, doncs, de continuar, doncs, totes les que són visites, activitats. Estem organitzant ja per l'estiu el tema dels concerts, que a més ens coincidirà, doncs, amb 50 anys de la inauguració del museu, 100 anys d'intervencions de l'Institut d'Estudis Catalans, i estem treballant en aquesta línia. Jo estic d'acord que una visita guiada, una visita teatralitzada, una visita d'un especialista, doncs, et reporta un gaudi molt especial, que és impossible que se substitueixi per una màquina, però alhora, doncs, també hem de seguir de treballar, doncs, amb aquesta altra línia. Olèrdola ja feia un parell d'anys que havíem instaurat el que són les audioguies per al visitant, per poder fer tot el recorregut. Evidentment, amb el Covid això, doncs, vam haver de deixar d'utilitzar-les, però ràpidament doncs, vam penjar aquests àudios a la nostra pàgina web i vam col·locar codis QR en cada un dels elements de senyalització, amb la qual cosa doncs, el visitant podia gaudir d'aquesta mateixa audioguia doncs, a través d'una aplicació en el telèfon mòbil. Cosa que hem aprofitat, per exemple, doncs, per fer no només la guia que es troba a l'audioguia amb els punts definits, sinó que hem fet altres rutes, per exemple, una ruta de tots els cellers medievals que hem anat documentant en els últims anys. I, per tant, això ens permet arribar a moltíssima més gent de forma més segura i qualsevol visitant, doncs, ara tothom ho té, fins i tot els restaurants, no? Ens vam acostumar a descarregar la carta, doncs, en aquest sentit, benvinguda, doncs, tot el que són els codis QR. I a nivell de tecnologia, dins els museus, nosaltres a l'Olèrdola ens falta, estem treballant doncs, per fer una reforma profunda perquè no tenim res d'aquestes noves tecnologies, però sí que, per exemple, l'exposició que comentàvem abans amb el Raimon de l'Enigma Íber, que hi ha moltes peces del Penedès, i ja ho vam comentar en una entrevista també abans amb el Raimon, doncs sí que hem aplicat noves tecnologies. Per exemple, tenim una peça de Sant Martí Sarroca trobada en diferents excavacions, un monument únic que ha trossejat amb moltíssims fragments, però que en 3D hem pogut fer en 3D tota la restitució d'aquests fragments. Per tant, això ens ajuda a entendre també, no? Si no, només tu veus quatre fragments allà que no entens res. Per tant, tot ajuda, tot complementa, tots els interactius, i penso també sobretot les noves generacions que estan pujant d'una manera molt diferent als que ja tenim, que tenim una edat, però que també estem en el món de la imatge. Per tant, tot es complementa, no podem deixar de banda aquest contacte personal, o que són els educadors, els guies, sí, però també alhora hem d'incorporar tot el que ens ve de noves tecnologies. Vaja, crec que és el que devem pensar pràcticament tots, no?
Àngels?
Sí, estic d'acord. Nosaltres també hem utilitzat, doncs, durant tota aquesta pandèmia, la televisió al Vendrell, que ha sigut en qui li hem donat més feina, de poder doncs, fer gravacions i poder fer petites pastilles didàctiques, per exemple, o doncs, posar al dia diversos temes que ells ens han anat gravant, i clar, ara tot això ho tens penjat al YouTube i són eines que t'ajuden doncs, també a donar difusió del teu personatge, de l'activitat que realitzes, o sigui que també hem combinat. Ara jo, la part humana és la que més valoro, i la gent també. La gent necessita trobar una persona quan entra, que li expliqui, que li digui, que l'aconselli, que l'acompanyi, i malauradament, degut també a que hi ha coses que hem hagut de treure, que no es podien, doncs, el paper l'hem hagut de retirar, o les audioguies no les podem tampoc oferir per tot el tema dels contagis, doncs llavors hem combinat també aquestes dues, la presencial amb la persona que t'atén, més tot el que és audiovisual.
Ens queden res, 7 minutets, 6 minutets escassos. Vaig amb la darrera pregunta i m'agradaria que fóssiu sincers i en què podem ajudar tant els periodistes com els nostres oients. Com veieu el futur, Àngels?
Jo sóc optimista de mena, és que sempre veig la part positiva, perquè de lo dolent sempre en treus coses endavant i has de deixar lo dolent d'un costat i tirar pel camí que hi veus una miqueta de llum, no? Jo sóc optimista. Vull dir, la humanitat, és el que dèiem abans, ha passat moltíssimes coses abans que nosaltres i les han anat superant, i llavors nosaltres estem ara en aquest, i a veure quin camí és el que agafem. No sé, jo m'estava ara aquí, hem d'estar atents a les noves necessitats de la societat, no? I de quina manera ens fa pensar molt, ens podem equivocar, però el pensar, el repensar-nos, ens ajuda a trobar aquell petit camí al qual doncs, t'hauràs d'agafar i hauràs de tirar. Doncs, hi haurà molts projectes que podrem engegar i només un potser serà el que podrem continuar en el temps. No? Jo, per mi, doncs, el poder doncs, continuar explicant als nostres personatges el seu compromís, la seva internacionalització, aquest per mi és el que no hem d'oblidar, que hem de continuar fent, evidentment, perquè el que hem dit abans, no? Són personatges d'una època i que els hem de tornar a fer viure, no? Mira, per exemple, nosaltres amb el lema dels museus, el reimaginar, el que hem optat és per fer un espectacle de màgia, a veure si això ens ajudava també, doncs, a trobar les solucions, no? I avui a la tarda farem aquest espectacle de màgia al carrer. També ens ha servit per poder trobar el talent local. Tota la pandèmia ens hem basat en que localment hi ha noves generacions que estan fent coses molt interessants i les hi hem donat visibilitat, doncs, a través dels museus, a través de les visites, a través d'espectacles o a través de les sales d'exposicions. I això jo crec que és molt positiu. El talent local l'hem reivindicat i el continuarem reivindicant a on podem, local, comarcal i supracomarcal, del Penedès, no?
Exacte. Núria?
Sí, agafant el fil, no? Jo el que estava pensant és que aquesta pandèmia, sempre hi ha coses molt dolentes, però sempre hi ha coses positives, el que ens ha permès és redescobrir el nostre territori, no? Semblava que els últims anys hem fet una explosió al món global, que era anar, quan més lluny millor, a descobrir moltes coses de fora, però teníem molt ignorades les nostres, els nostres valors, els nostres tresors de casa, no? I penso que, bueno, no sé com anirà, però ha estat també una oportunitat per descobrir tot el nostre entorn, el nostre entorn paisatgístic i cultural a tots nivells, no? Penso que aquesta és una reivindicació a fer. També una de les coses positives que també l'Àngels apuntava, no? Doncs tots aquests continguts, estem anant, doncs, cap a realment un món global, a buscar tota la informació que necessitem, doncs, els cercadors d'internet, i per tant tots estem penjant molts continguts. Això penso que, bueno, pot tenir una doble lectura, que la gent no sortirà de casa, però l'altra és que, doncs, que engresqui a la gent, doncs, a realment a conèixer el seu territori, a comarcal, supracomarcal, el que vulgueu, però que valorem el que tenim a casa, no? Que potser en els últims anys ens costava més, i aquesta és la nostra tasca, no? De fer conèixer, doncs, tot el que tenim a casa nostra i que realment val la pena.
Joan, ràpidament.
Sí, totalment d'acord amb l'Àngels i la Núria, no puc dir el contrari. Optimista també, estic convençut. De fet, ho anem veient, tots els que estem organitzant activitats en aquests moments, o els departaments municipals que estan organitzant activitats, nosaltres tenim ara una mostra que és la Poesia a les Caves, que organitza el Departament de Cultura de l'Ajuntament. Qualsevol activitat que fa s'emplena, això vol dir que la gent tenim necessitat, tenim ganes, i això no s'ha acabat, al revés. Com més activitats fem, millor. Estem ansiosos de cultura, de divertiment, de passar-ho bé i de ser feliços.
Doncs la veritat és que sí. Des d'aquí, des del Penedès en Xarxa, fem una crida a que tothom gaudeixi d'aquest Dia Internacional dels Museus, que esperem també que l'any vinent ja es pugui fer normal, com tots esperem, aquesta normalitat tan desitjada, no nova normalitat. I només em resta que acomiadar-me de vosaltres, donar-vos les gràcies per haver estat aquí avui, Joan Capellades, cap de turisme a l'Ajuntament de Sant Sadurní, Núria Molís, arqueòloga i responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, i Àngel Santacana, tècnica de cultura del Vendrell i coordinadora dels Museus del Vendrell. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tots.
Doncs res, marxem a les notícies més locals, més comarcals, i després tornem amb més continguts aquí al Penedès en Xarxa.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca renova el conveni amb la Comissió de Festes. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, representat per l'alcalde Josep Maria Padullés i la regidora de Cultura Sònia Jansà, han renovat el conveni de col·laboració amb la Comissió de Festes per al 2021, en el qual la comissió es compromet a organitzar els principals actes festius i culturals del municipi, en especial la seva Festa Major. Precisament el president de la Comissió de Festes, Àngel Carayol, que va ser qui va firmar la renovació del conveni per part de la comissió, es va referir a la propera Festa Major assegurant que hi estan treballant per oferir un ventall d'actes que facin gaudir les veïnes i veïns del municipi. Sense perdre de vista la normativa per la Covid-19, els actes seran segurs, regulats i adaptats a la situació, la qual cosa permetrà encarar els dies de festa amb optimisme, ganes i il·lusió. Properament oferiran el programa complet. El Club Artístic Skating Cunit és el nou campió d'Espanya de quartets a Alcoi. El passat cap de setmana, el Club Artístic Skating Cunit de la Federació Catalana es va proclamar com a nou campió del Campionat d'Espanya de quartets amb el seu Vortex, pel qual ha sumat 87,200 punts. El grup cunitenc, format per Sergio Canales, Ot Dalmau, David Canyet i Arnau Albiol, i entrenat per Òscar Molins, va realitzar un gran exercici que li va valdre la medalla d'or. La segona posició va ser per l'Associació de Patinatge Lliçà de Vall, amb la seva Clover, que ha estat puntuat amb uns 74,700 punts. Cal destacar que aquest grup està format per 4 patinadores júnior. La medalla de bronze ha estat per al CP Loreto de la Federació Andalusa de Patinatge, que ha obtingut per primera vegada una tercera plaça amb la seva Espanya. Aquesta posició li ha obert les portes d'Europa. El sadorninenc Pedro Gil es proclama campió d'Europa amb l'Sporting. Ho va fer diumenge després d'impulsar-se al Porto per 3-4 en una final de la Lliga Europea d'hoquei patins agònica i que es va acabar decidint a la pròrroga. Gil, als seus 41 anys i després d'haver-ho guanyat pràcticament tot a nivell de club i de selecció, es mostrava molt content per aconseguir la que suposa la seva tercera Lliga Europea. Amb aquestes són tres les lligues europees que Gil ha guanyat i se sumen a un llarg palmarès on destaquen una Copa del Rei, 2 Copes de Portugal i una Copa Italiana, 8 lligues portugueses i 4 italianes, 4 Supertassa Portugal i 2 Supercopes italianes, una Copa de les Serps, un Mundial de Clubs i una Copa Continental a banda de 6 Mundials, 7 Europeus i 3 Copes de les Nacions amb la selecció espanyola. I acabem explicant-vos que Essència de Gospel prepara un parell de concerts a l'Església de Sant Francesc de Vilafranca. Després de més d'un any d'aturada, el grup coral va reprendre els assaigs fa un mes i mig. Encara en el mes de maig, amb il·lusió i amb la mirada posada en els propers dissabtes 22 i 29 de maig a les 7 del vespre, en què actuaran a l'Església de Sant Francesc. Divendres passat van fer un dels assaigs al Sam Cafè del Casino Unió Comercial. Reconeixen que la distància i l'ús de la mascareta dificulten la seva activitat. Ara bé, expliquen que ja s'hi van acostumant. Les entrades de cara al dissabte vinent ja estan exaurides i encara en queden una vintena de disponibles de cara al darrer dissabte de maig. Cada tiquet té un cost de 10 euros i es pot encarregar a través de WhatsApp al número 687 82 79 65.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. It's gonna be just fine, it's gonna be alright. If love is-
7 minuts de 2:15 del matí. Aquesta hora és moment de parlar de voluntariat i per això ens acompanyen des de l'oficina del voluntariat de l'Ajuntament de Vilafranca la Montse Mestre. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Eduard Marimon. Bon dia, Eduard.
Bon dia.
Avui ens parlareu de l'oficina, també del nou canvi que heu fet, no, a nivell de comunicació digital en aquesta oficina del voluntariat per arribar doncs, també a molta més gent, no, Montse?
Correcte. Bueno, arran doncs, del temps que estem vivint, no, i ja tocava una miqueta renovar la pàgina web, s'ha renovat tota de dalt baix i l'hem fet, bueno, l'hem volgut fer molt més accessible i amb la complicitat doncs, del Departament de Comunicació de l'Ajuntament amb tot el que és el tema xarxes. Nosaltres no disposem de xarxes a nivell d'oficina de voluntariat, però sí que tota la difusió es fa a través de les xarxes del mateix Ajuntament, no? I una miqueta el tema va per aquí.
Uh-huh. Quins són els canvis principals que pot veure la gent precisament en aquesta pàgina web de l'oficina del voluntariat?
Bueno, aquí tenim l'Eduard, que ha sigut l'artífex de tots aquests canvis, no? I és molt la part visual, no, Eduard?
Que... Sí, la part visual, també una mica pensar una mica amb el que busquen els voluntaris quan venen a preguntar-nos o quan s'adrecen a les entitats. A l'hora de voler fer voluntariat tenen molt clar, saps? Tant el col·lectiu com l'àmbit amb el que volen treballar. I una mica és amb el que més ens hi hem posat, saps? Per exemple, a l'hora de parlar de crides, hem creat les crides per àmbits, o que és les crides per col·lectius, saps? Perquè hi ha gent que ho té molt clar, saps? Després hi ha altra gent que s'adreça a l'oficina més buscant assessorament, i aquí és on entrem nosaltres, però la gent que ho té més clar, doncs hem creat diferents tags amb els que puguin veure més explícitament les crides que poden trobar de les entitats, sigui, per exemple, per àmbits, sigui de cultura, educació, esports, lleure, medi ambient, sanitat, social, veïnal o virtual, i per col·lectius poden trobar de protecció dels animals, per treballar amb gent gran, infants, joves, nouvinguts, capacitats diverses, inclusió social i suport a la gestió interna de l'entitat. Uh-huh. Una mica ha sigut la manera que hem trobat de poder endreçar una mica i que la gent li sigui més accessible, com deia la Montse, uh-huh. i a l'hora de fer una pàgina web més intuïtiva i, saps?
Que no I que sigui més fàcil i més específica si algú li interessa un àmbit en concret, que no hagi de veure la resta d'àmbits, sinó que pugui anar directament a aquell àmbit en concret. No?
Aquí està, saps? Uh-huh. Que tant tingui l'opció de veure la llista general de crides com poder anar més per feina.
I una miqueta també tota aquesta renovació ha sigut, com tu deies, no? De totes aquestes persones que s'han dirigit a l'oficina del voluntariat i es fan entrevistes, sempre els hi demanem com han trobat la crida, no? Per on te... I, bueno, arrel d'aquestes ja són més de 300 persones, no? que han passat per l'oficina, doncs s'ha volgut acotar molt amb la necessitat, no? I amb la demanda d'aquestes persones, doncs, que els costava trobar allò que buscaven o els hi costava... Bueno, es perdien una miqueta per la pàgina, no? I uh-huh. aquí era doncs el nostre parador, continua sent doncs aquesta pàgina web, i per tant havia de ser molt més accessible a tothom.
Uh-huh. Precisament estem parlant de comunicació digital i el cicle Obre't Portes, no? Aquest any, doncs, la comunicació digital era una dels protagonistes, no?
Sí,
I
sí.
I és un dels protagonistes.
Doncs sí, i en gran part per les entitats, saps? Una mica perquè en el moment en què ens trobem, pues, veiem això que és una eina que sabíem que existia però que no havíem potenciat, i creiem que és molt important perquè a l'hora de fer una mica el que és l'actualització de la borsa de voluntaris que tenim a l'oficina, ens hem trobat que molts voluntaris no estaven fent cap acció perquè no els hi arribava la informació, saps? Uh-huh. Es pensaven que estava molt aturat, i en canvi no és així. Les entitats s'han adaptat a la situació i han seguit fent coses. I I, per exemple, la formació aquesta de com comunicar i sensibilitzar les xarxes socials que tu comentaves ara és una manera de potenciar tot això per arribar millor a la ciutadania. Mm-hmm. Igual que gràcies al Departament de Comunicació hem pogut actualitzar la pàgina web. Mm-hmm.
I de fer-se visibles, no? En el fons és donar visibilitat del que s'està fent. Mm-hmm. Normalment les persones que porten les xarxes també són voluntaris, no? I voluntàries, i molts doncs amb coneixements, altres que no. I volíem, doncs, precisament l'oficina d'entitats i l'oficina del voluntariat i l'escorxador com a oficina d'entitats, no? El que volem potenciar és que totes les entitats tinguin com a mínim unes eines mínimes, val? Mm-hmm. O sigui, perquè clar, hi ha entitats, com us podeu imaginar, doncs, que membres doncs, controlen molt més el tema de xarxes, altres controlen, jo que sé, el tema administratiu, no? I el que voldria més que totes les entitats poguessin tenir uns mínims, siguin a nivell doncs, d'això que diem, no? De xarxes, a nivell jurídic, que es poguessin moure una miqueta més i fer aquest mínim, perquè a les entitats cada vegada els costa més sobreviure, només els faltava el tema de la pandèmia, no? Perquè ja ha sigut un... Bueno, nosaltres quan vam començar a treballar amb elles ens pensàvem que moltes no seguirien, val? I no, la sorpresa ha estat que continuen, que estan prou fortes, però bueno, que necessiten més que mai el suport també de l'administració, no?
I a vegades en qüestió de comunicació digital sap greu que entitats facin un munt de feina.
Correcte.
I pel fet de no compartir-la, a vegades es queda en l'àmbit de l'entitat o dels mateixos voluntaris o de l'entorn, que se n'assabenten que han fet moltes coses, però la resta de la ciutadania no.
Hi ha altres que tenen més aquestes eines, no? Llavors se'n poden fer molta divulgació, no? I clar, volíem compensar una miqueta tot això. El curs va començar aquest dimecres passat, amb tot un èxit, vull dir, van 18 entitats, 18, i n'hi ha 4 que ho seguiran perquè es grava el curs, i per tant es podrà seguir. I, bueno, la veritat és que molt bé, no? Que estan les entitats amb moltes ganes d'aprendre i, bueno, és un perfil d'una edat una mica ja adulta, no? Vull dir, clar,
que no és generació Google,
per res. Aquests no van ni arribar, no? Per suposat. Suposo que també aprendria tothom, no?
Perquè en el fons és comunicació.
Correcte.
I és aprendre a comunicar de la manera més òptima possible. Que tu
Correcte.
Pots ser un nadiu digital però no tenir estratègies o no tenir llenguatge comunicatiu.
Nosaltres anàvem, no volíem centrar aquesta formació en un perfil concret, no? Però bueno, al final, per naturalesa, ha sorgit així, no?
I potser és els que tenen més necessitat, no?, d'entrar en aquest món digital perquè hi ha més desconeixement. I
el que dèiem, són tantes les necessitats que tenen les entitats, no? Doncs que també segurament que hem pogut triar altres cursos que els interessin més, i aquest de la comunicació, doncs els joves, ells t'ho diuen, no? Però si a mi no m'és cap feina, no? Portar... Sí que és veritat, el que dius, sempre es pot aprendre, sempre es pot comunicar millor, i hagués estat interessant també tenir part jove de... Bueno, poder n'hi ha algun, no?, també. Però sí. no, jove, no.
No seria els majoritaris. També, aprofitant que estem parlant d'aquest curs, potser hi ha algú que diu, de quin curs estan parlant? A què s'estan referint? Què és l'obra et portes? A vegades sembla reiteratiu, però és el mateix que passa, no? Que entre nosaltres, periodistes i ajuntaments, sabem moltes coses, no?
Sí.
Però potser hi ha algú que ens està escoltant que acaba de baixar de la figuera, no? I sí, que sí. Li interessa també en què consisteix aquest cicle. És un cicle d'entrada que ofereix formació a les entitats. Estan parlant de comunicació digital, però també hi ha moltes altres opcions formatives que es poden inscriure a les entitats, no?
Sí, són diferents formacions en les que estem treballant. En aquest moment hem engegat aquesta, la setmana passada, relacionada amb com comunicar i sensibilitzar a les xarxes socials, però també obrirem un punt de trobada perquè ens hem trobat, com comentaves, amb les entitats més petites o d'altres que potser no tenen tants recursos com les entitats més potents, amb el que ens... S'han trobat que arran de la pandèmia i d'haver de cuidar-se ells mateixos per seguir actius, doncs vam contactar amb l'espai de formació de Retroba't. Vam crear un espai de trobada i d'assessorament emocional, ja que ens vam trobar amb algunes entitats que ens comentaven que seria una de les prioritats pels propers mesos, de cuidar tant els voluntaris i col·laboradors de l'entitat per poder seguir oferint els seus serveis. I bé, doncs serà un espai més que podran trobar les entitats a l'escorxador, serà de periodicitat quinzenal, i l'horari serà els dilluns de 4 a 7. I a part d'aquesta formació, també a l'octubre farem un curs d'iniciació del voluntariat que tindrà una durada de 12 hores i serà els dissabtes 18 i 25 de setembre i el 2 i 9 d'octubre de 9 i mitja a 1 i mitja del matí. I bé, són formacions que de moment tenim programades, estem treballant amb més coses.
També hi ha la part de legislació, no?, de com obtenir sí, el certificat també, digital. Ja. Aquí també és un tema que és recurrent cada any, no?, perquè cada any hi ha canvis i per tant s'han de posar al dia totes les entitats i aquest any és molt important perquè el contacte amb l'administració pública només anirà per aquí. Hi ha entitats que encara no el disposen i està havent una mica de problemes per obtenir-lo, el certificat digital, i bueno, volem fer també aquesta continuïtat de formació a nivell legislatiu, no?
Aquí està.
I bueno, una miqueta toquem tots els àmbits que es puguin, no? Com és, bueno, tema tecnologia, tema legislatura, legislació, tema doncs, emocional, com és aquest cas d'aquesta cura, no? Amb tot el que ha passat, no podem obviar-ho. Sí, sí. Hi ha entitats que han quedat molt tocades i bueno, vam valorar, com deia l'Eduard, no? Que calia cuidar, no? També cuidar les persones que formen les entitats, que al final l'entitat és això, no? Les persones que la formen. I, sí, per tant, la salut de l'entitat dependrà també de la salut
de les persones que l'integren.
Això mateix.
També m'agradaria aprofitar perquè l'Eduard forma part d'un pla d'ocupació i, per tant, treballa a l'oficina del voluntariat gràcies i a través d'aquest pla. Sí. I ara mateix, si no m'equivoco, Eduard, has passat l'Equador, no?
Sí. Sí.
L'inici m'imagino que et vas marcar doncs, una sèrie d'objectius. M'agradaria també valorar, no?, la teva tasca en aquest punt en què ens trobem ara, no?
Molt bé. Pues la veritat, a vegades ho parlem i sona una mica romàntic, però per mi ha sigut com un regal, saps? Perquè jo quan vaig arribar una mica pues, t'expliquen, saps? L'àmbit on treballaràs i tot. I bueno, jo havia tingut alguna petita experiència, però no coneixia el món del voluntariat i l'associacionisme. I m'he trobat això, que un dia la Montse em va comentar bueno, que sàpigues que ens trobem en un moment una mica delicat en el que hem de replantejar la xarxa amb les entitats i amb els voluntaris. I bé, et proposo que realitzem un pla de comunicació i a partir d'aquí pues, anar fent la feina. I la veritat, em vaig estar diversos dies, allò que dius, que és un pla de comunicació, saps? Et vas informant, vas veient, saps? Veus que t'empapes de molta cosa, però no escrius res, dius, a veure... Que... I la veritat, estic molt content perquè a partir d'idees que vaig trobar i del que m'han apoyat tant el Departament de Comunicació com el regidor, el Ramon Zavalla, com ella, pues, hem anat
teixint, no?
Hem anat brodant, saps? I és això, veus que van sortint propostes, veus... També em va servir molt les primeres setmanes d'entrevistar-me amb les entitats, donar-me a conèixer, saps? Conèixer...
El teixit, no?
Aquí està.
Associatiu que
hi ha. El porta-porta, sí. Va fer un porta-porta impressionant.
I em va servir molt per això, saps? Tant per conèixer les entitats com per la feina que fan, com pel fet aquest, saps, de després poder conèixer les seves necessitats, la seva potencialitat a l'hora de poder pues, després o proposar formacions o trobar, saps, les necessitats. I és algo que és el que et dic, està resultant molt enriquidor i veig que
sí, és senzill, que va també treballar feina amb les entitats és prou senzill, no?
Ho posen fàcil.
Ho posen molt fàcil, sí, molt. La veritat. És que el col·lectiu, i sobretot el col·lectiu que treballem més nosaltres, no?, entitats en voluntariat, és un plaer, no? És un plaer, la gent està molt receptiva. Sí que és veritat que un cop s'engega una acció costa molt, no?, de... Això també ho hem de dir, no? Vull dir, quan ho proposem des de l'Ajuntament, sembla que ja tot hagi de rullar des de nosaltres, no? I està clar que sense la seva implicació, sense la seva participació, que per això estem en participació i voluntariat, no? Sense la participació de les entitats no podem tirar endavant res. Podem fer un projecte, podem fer per omplir-lo, necessitem de totes les entitats. Sempre ho diem, no? El nostre equip són les entitats, no, ningú més.
No, i estem molt contents per això, perquè després d'un any en què potser han hagut de treballar molt pel seu compte, que s'han sentit una mica aïllades també i han hagut de reinventar-se, ens hem trobat que, pues això, molt receptives, amb moltes ganes de, pues de fer coses noves, de tornar una mica a l'inici abans de la pandèmia, saps? Aquesta sensació de comunió i de...
Sí, és un... Jo suposo que en el moment que ens puguem fer tot una altra vegada, no, que ens podem tornar a veure, tot el tema de la comunicació no verbal, no? És molt important. És molt important amb aquestes entitats carregades de molta problemàtica, sobretot aquestes entitats socials, les animalistes, no? Que el que dèiem, no? Que han patit tant que al tanto, vull dir, s'ha de vigilar i s'ha de donar tot el suport possible, sí, perquè per no... Això... Poden haver estat també un moviment que ha anat a més, no? Però també pot tenir... O sigui, el que no ha passat, que també és un factor que nosaltres volem tenir molt en compte, no? Que el que no ha passat en un temps, quan ha sigut tot el cop més fort, també a l'haver-hi un relaxament també ens puguem relaxar tots, no?
Exacte, i que precisament aquesta desimplicació...
Correcte,
no?
Pugui venir després,
com a
no?
conseqüència d'un esgotament, no? Sí. Que ara han donat la talla, han estat a l'alçada de moltes circumstàncies i que després, com és lògic, sí, i natural, tot passa factura i que després no hi hagi com un desencís, no?
Això mateix. Per tant, també hauríem de treballar per aquest relleu intergeneracional, no? Que per més gent i poder estar una mica a la retaguardia de poder donar tot aquesta volta, no? Vull dir, hem de pensar que la gent de les entitats també es cansa, també estan molt esgotades, sobretot el tema social.
Sí, una mica ho hem trobat tant de les entitats cap a nosaltres com nosaltres cap a ella, saps? Que ha sigut com... No sé com ho puc explicar, saps? Ha sigut com un exercici de coaching, saps? En què ens hem...
D'acompanyament mutu,
aquí
no?
Aquí està, ens hem acompanyat, ens hem nutrit, saps? Una mica com dir, ei, vinga, tu, anem a posar-nos les piles, que això és el que ens agrada.
Sí, la força de totes, no? Nosaltres sí, també tenim... L'Oficina del Voluntariat té una taula i és unes entitats, no són totes, però en són com a normalment unes 12, 13 de les 30 i pico que treballem, que sí que treballem més per tot el que és el tema voluntariat a la vila, no? Per crear aquesta xarxa, per crear aquestes sinergies, perquè realment les coses surtin realment el que es necessiten, no el que nosaltres puguem veure, no? I aquesta taula, doncs, també és molt interessant. Jo era molt reticent a fer reunió virtual, no? Però està clar que quan es va començar a allargar tant...
Al final ja cal pel seu propi pes aquesta és la via, no?
Això mateix. Això mateix.
Tot i que és diferent la presencialitat.
No té res a veure.
I més en entitats que bàsicament es nodreixen precisament de generar aquests espais de trobada.
Correcte,
i de treballar en xarxa.
Correcte. I que la reunió, o sigui, la reunió és l'excusa, no? És l'excusa. Allà es troben totes les entitats.
El punt de socialització,
correcte,
que és tan important a l'hora
de... Els grups, no? Que sorgeixen a la taula i quan acaba la reunió que es posen a part. Clar, tot això a nivell virtual és impossible.
Sí, i sentir que no treballa sols.
Sí,
perquè nosaltres, per exemple, tenim una visió molt global, com comentava al principi del pla d'ocupació, que vaig tenir la sort de poder tenir una visió global de totes. Però a veure, elles després treballen molt individualment o per col·lectiu, saps? I era una manera, saps? Pues, bueno, és el moment que necessitàvem, saps? D'ajuntar-nos tots i sentir-nos forts.
Sí, aquesta clau, no? Que tenim l'administració pública sempre, i sobretot l'administració local, de tenir una visió tan transversal, no? Això és molt interessant. Perquè nosaltres treballem amb entitats que es treballen des de tots els àmbits de l'Ajuntament, també. O sigui, l'Ajuntament treballa amb les entitats des de cada departament. I està clar que cada departament també ho fa a la seva manera, no? I com a oficina voluntària que tenim de tots els departaments, també és una manera de treballar igual, no? Amb totes les entitats, i això elles també ho agraeixen molt.
Sí.
Això ho agraeixen molt.
I una mica és el que hem volgut contagiar també amb les entitats, saps? De treballar tots en comú. Saps? Una
és que l'Ajuntament és molt gran.
Per recuperar tot això, sí, sí.
I també volíem aprofitar aquests darrers minuts perquè sí que hi ha entitats, no?, que busquen específicament voluntaris i que en necessiten d'una manera relativament urgent, no? I em volies comentar precisament, Montse, una crida, no?
Sí, volíem comentar un parell de crides, no?, que són de la Fundació Diagrama, que és una fundació que tenen un pis tutelat, és una fundació molt gran, però aquí concretament a Vilafranca tenen un pis tutelat de menors sense acompanyament i volen, doncs, per aquest estiu, començar ja per aquest estiu, que seria el juny, necessiten una persona que pugui fer un acompanyament amb aquests nanos que es volen treure el carnet de conduir. Què vull dir això? No cal que sigui un expert, no cal un professor d'autoscola, si ho és millor, per suposat, fem aquí una crida, però sí que és perquè aquests nanos puguin entendre els textos, cosa que si van doncs, a una autoscola serien un mes, no? I seria complicat per ells, pel tema de llenguatge, també per la comprensió oral, per tant busquen una persona que pugui fer aquest acompanyament amb els menors. A l'espai de trobada seria, no seria el pis, sinó que seria la nau, va? Uh-huh. Tindran allà l'espai i en principi seria concretar, però seria els matins d'un matí a la setmana i poder fer aquesta formació. I llavors l'altre que demanen també és un terapeuta, també per aquests nanos, per fer tallers i activitats grupals o individuals i que puguin doncs, també fer aquest suport, que aquests nanos també han patit prou, no? Ara ja i poder els dissabtes al matí, però bueno, ho poden adaptar. La data de començament seria el juny, com dèiem, i el contacte d'aquesta fundació és la Júlia Asensio, que és educadora social, i el telèfon de la Júlia és el 695 18 05 04. Sempre poden trucar a la ràdio, poden trucar a l'oficina del voluntariat, no?, de l'Ajuntament,
i allà ens
hi felicitarem tot el contacte.
Doncs Montse, Eduard, ha estat un plaer tenir-vos aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i també per la feina que heu fet durant aquesta pandèmia i la que continueu fent des de l'oficina del voluntariat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Arribarem al punt de les 11, en aquest cas amb Dones Força del Sergio Dalmà, amb l'Escolania de Montserrat. Em dones